Meteomar, amb Mario Vizcarro.
Què tal? Bona tarda. Això és Meteomar i, com sempre, territori Mario Vizcarro. Una parada, eh? Bona tarda, Mario.
Bona tarda, Francesc
Mauri. Pensava que t'avançaries, tu.
Procuro aguantar-me, sóc un home contingut. No es nota, però ho sóc.
D'acord, d'acord. Escolta'm, avui per segon cop ens acostarem als GALP, que són aquests grups d'acció local de pesca. Ja en vàrem parlar i avui ens has portat dos convidats. El Joan Alginet, que és gerent del GALP Mar de l'Ebre. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'Anna Masdeu, gerent del GALP Costa Brava. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Situem-ho. Primer, fes-nos la foto del que és un GALP i a partir d'aquí, doncs, anem a barraca.
Bàsicament respon al legislador europeu quan decideix que hi ha determinades zones que són especialment dependents de la pesca,
sí,
en base a uns coeficients, doncs atribueix en aquelles zones, són d'implantació territorial, en el cas català, evidentment, és la zona del Delta de l'Ebre, i en el cas també català del nord seria la Costa Brava, no? Evidentment, hi ha una part ombriua que no arriba a l'àmbit territorial, i és perquè, malauradament, els indicadors a la zona central, aquesta especial de dependència de la pesca, no es donava. Evidentment, nosaltres des de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors sempre hem defensat, i més per un criteri de coordinació i de cooperació entre les diferents confraries,
clar,
que fora bo que sigués un abast més general.
Clar.
Estem en ello, eh? Jo sé perfectament.
I dona la sensació com que si hi hagués aquesta connexió, potser...
Clar.
No ho sé, eh? Perquè al final, mira, des de les distàncies també es fan coses, no? Però...
Bueno, saps què passa? Com dia llarg, nosaltres som un país petit, m'entens?
Ja,
i...
sí.
Total hi ha 3 hores de les ràpides roses, sense fer molt animal. I...
sí que t'entenc, és
com tot, no? Vull dir, a veure, ja estem, mira, jo sóc el secretari de la Federació Catalana i procuro estar pels dos, m'entens? I t'he de dir, en un contingut orgull també, de que estic molt content, crec que les coses estan fent bé, hem tingut que patir una sèrie de retards, no sempre ni volguts ni desitjats, però a vegades, escolta'm, la situació del país mos ha portat a que això s'ha retardat. Jo ho vam parlar un dia, si ho recordes.
Sí, me'n recordo.
I ara, per fi, hi ha arribat, vull dir, que el senyor de la bandereta quadres ha dit, va, vinga, que comença la carrera, no? I hem fet la primera convocatòria i hem cregut que per donar més difusió a tots aquells que es puguen acollir en aquests ajuts, doncs, home, què millor que l'altaveu que tu en tan bon gust mos erixes, no?
Doncs ja anem al nord, primer. I anem a conèixer, a fer la fotografia de l'Anna Masdeu, que és gerent del GALP Costa Brava. Quins objectius teniu en aquest GALP?
Doncs nosaltres, tenim molts objectius, algun d'ells marcats ja de la pròpia política pesquera, que és tot el tema de mantenir la competitivitat del sector pesquer en aquestes zones, doncs, que malauradament estan patint, doncs, una retirada de flota pesquera, no? També ens emmarquem uns objectius generals que el meu company també us explicarà, que és tot el tema de cohesió social, implicar tot el que són les comunitats locals en el desenvolupament del territori pesquer, tot el tema d'incorporar joves i dones al sector, això en el marc genèric de lo que és els ajuts europeus, doncs ja estem aquí, no? Concretament nosaltres com a grup ens hem marcat 4 objectius que jo no parlaria ben bé d'objectius, sinó d'estratègia, d'eixos estratègics en els que volem que s'emmarquin els projectes que aquells beneficiaris que vulguin presentar un ajut o un projecte per rebre un ajut, doncs volem que s'encaixin aquí, no? I nosaltres els vam agrupar sobretot amb 4 eixos, que ara mateix doncs, els podríem comentar. El primer eix, i per nosaltres potser és el més important, és l'eix de la competitivitat. Amb ell el que volem és sobretot impulsar totes aquells projectes que l'objectiu sigui augmentar i millorar la competitivitat del sector. Aquí si com l'estratègia que vam aprovar nosaltres com a grup d'acció local, hi ha moltíssimes línies d'actuació marcades en aquest eix estratègic, però bueno, així a grans trets seria augmentar la competitivitat del sector. Uh-huh. Tenim un altre eix estratègic, és tot el tema de la sostenibilitat del medi marí,
sí,
que és el que realment és el que ens permet doncs, obtenir el recurs pesquer, i també com, ha d'haver un equilibri entre totes aquelles activitats que faci el sector, que faci el sector turístic també en aquest cas, i que aquí tots els investigadors doncs, volen preservar, i volem doncs, una mica impulsar tots aquells projectes que ens ajudin a preservar el medi marí, amb la voluntat de que el recurs pesquer doncs, també es protegeixi i sigui un producte doncs, que pugui arribar a les nostres taules i poder-lo consumir. L'altre punt també molt important, i aquí és potser l'eix que es diferencia de la resta d'ajuts propis dels fondos FEM, és l'eix del desenvolupament local. O sigui, nosaltres, com a territori que depenem de la pesca, amb aquest eix el que volem i pretenem és que diferents entitats, no pròpiament les cofreries, sinó els ajuntaments, els consells comarcals o inclús alguna altra entitat pública, doncs faci projectes per exemple, per preservar el patrimoni marítim i pesquer, entenent que també és un impuls indirecte a la pesca, no? Tot el que és difondre la cultura de la pesca indirectament també es relaciona el consumidor amb el sector, i és una manera potser més romàntica, no? Però que també...
Però que és absolutament necessària.
Exacte.
Perquè, vaja, és que si uns miren cap a una banda i els altres cap a una altra, això dura 4 dies.
Exacte.
Està clar.
Això dona doncs, una mica de coixí i ens permet també crear una retòrica, un storytelling que ara està molt de moda, doncs, per poder vincular el recurs pesquer amb el territori. I per últim també impulsem tot el que és la formació. La formació i la capacitació del propi sector, no només en l'àmbit de la pesca, sinó també donant l'oportunitat a que diversifiquin la seva activitat i capacitant el pescador, si vol sortir del sector, doncs, que faci una activitat, o a la inversa, també fomentant que els joves s'incorporin al sector i puguem obtenir un relleu generacional, donat que actualment doncs, les generacions de pescadors que estan ara en actiu, doncs, la mitjana d'edat, Mario, corregeix-me si m'equivoco, és major de 50, no?
Uh-huh.
Aproximadament.
Sí, és curiós això, vull dir, tenim l'empresa armadora més jove, en molts casos, que els propis mariners que van a bordó.
Caram.
Per un tema evident, i hem de lluitar contra això, que és el relleu generacional.
Uh-huh.
És a dir, les empreses hi ha relleu, i en canvi el que és el pescador embarcat, que no és propietari de l'embarcació, no n'hi ha tant, costa més.
Està clar. Sí. Anem al sud, anem al Mar de l'Ebre, tota aquesta zona meridional de la costa catalana. Hem fet la fotografia del nord. M'imagino que aquí deu haver punts absolutament coincidents. Al sud, però, tenim activitats no tan sols marítimes, tenim activitats aqüícoles, per exemple. Per tant, aquesta ja és una novetat evident. El Delta de l'Ebre també, això no és un problema de la costa catalana, però el Delta de l'Ebre té un clar problema futur amb el canvi climàtic, amb els sediments que arrossega el riu Ebre. Clar, aquí segurament tot plegat és una mica diferent.
Bé, a nivell d'objectius podríem dir que en alguns coincidim amb la realitat de la Costa Brava, però certament, com tu apuntaves, Francesc, la realitat del Delta de l'Ebre és diferent, no? Nosaltres estem en un parc natural, en una idiosincrasia particular, en una problemàtica també específica, que això ens comporta, quan la meva companya explicava, no?, que de fet és el sector pesquer el primer que exerceix des del minut zero el lideratge per a la constitució del grup d'acció local Mar de l'Ebre. Este concepte Mar de l'Ebre en una clara referència al nostre escriptor per excel·lència Sebastià Joan Arbó, quan se referia a la Mar de l'Ebre, a la Mar Mediterrània, pues això ens va plantejar que la pròpia estratègia i el propi document marc que nosaltres hem seguit el van fer els propis pescadors, els propis aqüicultors i la pròpia gent del territori. Per tant, tot i que possiblement en alguns aspectes no és suficient, no és potser prou ambiciosa, sí que és realista i toca de peus a terra de la realitat que tenim. No? Nosaltres, pues, a diferència de la Costa Brava, pues, tenim aigües continentals, tenim llacunes, tenim un sector aqüícola molt potent, que exerceix un lideratge a Catalunya, pues, en producció i en i en volum de facturació, i per tant això també ens permet que a l'hora de buscar l'equilibri, perquè la radiografia d'un grup d'acció local, jo que vinc del món de la ciència política, jo crec que ja no és només el futur de la governança europea, sinó que és el present. És a dir, quan a les reunions de treball o a les juntes directives som capaços de seure a una taula per prendre decisions a pescadors, ajuntaments, agricultors, empresaris, i que sobre un territori concret som capaços de preparar una convocatòria d'ajuts que no és només específica per a pescadors, arribem a la conclusió de que al final tots els actors, amb equilibri, en consens, en diàleg, pues, volen el millor pel territori, no? I administrar estos 3,6 milions d'euros que tenim hasta el 2023, pues, de la forma més acurada i més responsable possible. I de fet, pues, esta convocatòria ens serveix per això. És la primera, tenim moltes ganes, hi ha neguit al territori perquè realment estan interessats, hi ha interès en que estos recursos, pues, acaben revertint. Hi ha un territori més venut que la Costa Brava. Nosaltres tenim aproximadament uns 70.000 habitants a la zona del marc geogràfic del grup d'acció local, 7 municipis, i certament, si quan acaba el període de l'any 2023, estos 3,2 milions d'euros que tenim a la disposició no han revertit al territori ni al sector, doncs alguna cosa haurem fet malament. No?
Uh-huh. És a dir, que hi ha 3,2 milions en el cas del sud a disposició. Anna, en el cas de la Costa Brava?
3,8.
3,8. És a dir,
Girona sempre són una miqueta més.
El territori és més extens, també.
I deu haver una mica més d'habitants.
Exactament.
I deu haver tot això, Mario, no deu ser per casualitat.
A mi no, suposo que no, però...
L'important és que...
És broma, no. Són uns criteris molt objectius i transparents, i és evident, vull dir, els indicadors de la Costa Brava, més gent, més gran, és normal. És més, te diré que crec que nosaltres en este criteri sortim afavorits perquè, evidentment, són menys i la proporció no és tant.
Doncs aleshores està clar, hi ha una pila de calés, perquè no són pocs. Bé, enteneu-me, jo per segons quines quantitats, ho dic en pessetes, perquè estem parlant de 600 milions de pessetes.
Sí, sí.
Tens una data, te'n recordes?
Sí,
pessetes?
Clar.
Què són pessetes?
Sí, sí, me'n recordo perfectament. I, per tant, escolta, són calés.
Sí, sí.
Si tindre'ls o no tindre'ls?
Per tant, dir que hi ha qui pot demanar no tots aquests calés, sinó una part per uns projectes que poden ser en foment de les activitats nàutiques, promocionar els productes pesquers del territori, promoure i protegir el medi ambient marí costaner, promoure el patrimoni cultural marítim pesquer i, a més, altres objectius que potser no se'ns acudeixen ara mateix i que, vinculats amb el mar, podrien tenir una sortida.
Exactament. La innovació
i tot això fins al 2023.
Exacte. És el marc operatiu fins al 2023. I si em permets, perquè crec que és de justícia, no? A les taules de cogestió i d'experiències de cogestió sempre hi ha sectors que són que tendeixen més a cedir que uns altres, no? I en aquest cas jo vaig viure l'experiència que realment me va sorprendre, no? Perquè al final són fons estructurals del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i una interpreta que els pescadors han de ser els que han de aglutinar-ho tot, no? En el cas de les Terres de l'Ebre i també suposo la Costa Brava,
sí, van ser
els propis pescadors els que en un acte de generositat van voler implicar, per exemple, a la indústria que depèn del mar. En el nostre cas tenim les salines, no? Van ser precisament els propis pescadors que van dir, no, d'este joc han de jugar no només els pescadors, els aqüicultors, els empresaris turístics, és a dir, que ha sigut un acte de generositat del propi pescador, no? De les pròpies cofradies. I crec que és de justícia dir-ho, perquè és així.
Sí, ho és molt.
I a vegades quan fas reunions de junta directiva o d'assemblea que n'han fet ara, és increïble, vull dir, veus gent que dius, no m'hagués pensat mai que es ficarien al voltant d'una taula que consensuarien els mateixos acords.
Sí, sí.
És important, això.
Bé, és segurament obrir els ulls a una realitat canviant de la societat extremadament ràpida.
Molt bé, molt bé.
I, a més, amb una sèrie també d'indicadors climàtics que per primer cop a la història estan canviant a una velocitat que... clar, el problema és que hi ha... Ja et canvien, en dins d'una generació.
Sí.
I per tant això ens fa tremolar. Moltíssimes gràcies a tots tres, Mario Vizcarro, com
molt
sempre,
bé, Francesc,
fantàstic,
gràcies.
I el Joan Alginé, gerent d'aquest grup d'acció local de la pesca Mar de l'Ebre.
Moltes
gràcies. I a l'Anna Masdeu, en aquest cas de Costa Brava.
Moltes gràcies.
Bona tarda a tots tres.
Vinga, adéu.
El concurs.
Anem al concurs. Quin import hi ha previst per aquesta primera convocatòria 18-19 d'ajuts als grups d'acció local pesquers? Premi 2 pots de fumet de peix 100% natural, ideal per sopes, arrossos i fideuàs sense sal, gentilesa dels pescadors de Roses. De la setmana passada, no és del Meteomar, és del Meteoterra. Quants menús diaris fa Ecomenja, recordeu? Menjar per escolars, 100% ecològic al dia. Resposta, 2.000 menús al dia. Premi, lot amb 4 barres de torró, una torta imperial, un estoig premium monofloral de 3 pots de mel, tot això de torrons i mels alemany. Guanyador, José Ruiz, de Barcelona.